Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Reunió aquesta tarda de l'endecari Íñigo Urkullu i el president de la Generalitat, Quim Torra, al Palau de Jurioenea, a Vitoria, la seu de la presidència del govern basc. Urkullu ha emplaçat Torra a fer i promoure un referèndum pactat aprofitant les majories al Congrés dels Diputats, les que han fet possible la presidència de Pedro Sánchez. En la compareixença conjunta, els presidents basc i català han deixat clares les seves diferències sobre l'estratègia per aprofundir en l'autogovern. L'endecari, això sí, ha expressat la seva solidaritat amb els independentistes que són ara en presó preventiva i ha dit que la presó provisional no té cap sentit des del punt de vista humanitari i polític. Per la seva banda, el president de la Generalitat ha parlat de la relació històrica entre Euskadi i Catalunya en el marc d'un viatge que ha fet avui al País Basc per reunir-se en un dinar de treball amb el mateix Urkullu, amb qui, com dèiem, s'ha trobat després a Jurioenea. La primera ministra britànica, Theresa May, es reuneix aquesta tarda amb el seu govern en un consell extraordinari a Downing Street per analitzar el principi d'acord sobre el Brexit i que intenta superar el gran escull de la frontera irlandesa. Les discrepàncies en el si de l'executiu són evidents en les últimes hores. També destaquem aquesta hora que en plana cultural està oberta fins al 9 de desembre a Barcelona, al Palau Robert i també al Centre Cívic Pati Llimona, un festival de fotografia dedicat enguany a l'amor. Dogfil Barcelona, així es diu. I destaquem també que Joan Busquets, un dels capellans de Girona amb més implicació en les institucions interdiocesanes de Catalunya, ha estat enterrat aquesta tarda. Va morir, recordem-ho, ahir, a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, als 84 anys. I de seguida el pensament del dia, un cop acabat ja l'informatiu, de seguida el mirador, el pensament del dia avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Mossèn Joan Busquets i Dalmau ha mort als 84 anys. Era historiador i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Va néixer a Girona el 1934 en el si d'una família catòlica d'intel·lectuals i artistes amb escalf noucentista. El seu pare, Lluís Busquets i Molera, fou director del museu i arxiver de l'Arxiu Municipal de Girona i va morir el 1938 en plena Guerra Civil. L'oncle Jaume, escultor i pintor, fou el primer director de l'Escola Massana i va refer moltes esglésies destruïdes quan la guerra. Valorat per Gaudí, era l'autor del naixement de la façana de la Sagrada Família, un grup escultòric que es va difondre mundialment arran de la visita de Benet XVI el 2010. Un altre oncle de mossèn Joan, Josep Maria, fou també capellà. Joan Busquets, doctor en Història, el 1994 va publicar la seva tesi La Catalunya del Barroc vista des de Girona, la crònica de Jeroni del Real. Les seves col·laboracions a la secció setmanal Fe i Compromís del Punt Diari foren aplegats en un recull i una terra nova. Com a historiador reconegut, mossèn Busquets va presidir la Societat d'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya. Entre els seus llibres sobresurt l'important estudi Martí Luter, valoració actual de la Reforma i Girona al segle XVII. Persona molt estimada en tots els àmbits i dotat d'una bonhomiosa sornegueria, mossèn Busquets ha estat estretament vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya des de 1987, com a professor del Departament d'Història de l'Església i cap d'aquest departament, i com a degà president de la facultat. A l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, com a professor. Vinculat també a la facultat pel seu càrrec de rector del Seminari Diocesà de Girona i del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. A nivell pastoral, mossèn Busquets ha exercit moltes tasques de responsabilitat al Bisbat de Girona, vicari general, conciliari de pastoral familiar i a les delegacions de catequesi, ecumenisme i laïcat. el 1995, participà activament en el Concili Provincial Tarraconense com a redactor de la quarta ponència. Admirador de Pau VI, sobre el qual havia fet diversos estudis, mossèn Busquets ha mort amb la íntima satisfacció de veure finalment el papa Montini als altars. La missa exequial, pel seu etern repòs, se celebrarà avui dimecres 14 de novembre a les 4 de la tarda a la parròquia del Mercadal de Girona. Descansi en pau i que ja s'hagi trobat amb els qui l'han precedit i amb ells pugui gaudir de la veritat i la bellesa infinita. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passant 7 minuts de les 6, salutacions del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlem de la prostitució, una realitat dual amb hipocresia i incoherència en molts casos. Es presenta de manera creixent com un exemple de tràfic de persones que cal abolir o prohibir. La xarxa de municipis lliures de tràfic signava dijous passat, per exemple, el manifest de la Plataforma Catalana pel Dret a no ser prostitutes. L'escrit exigeix l'elaboració de lleis per abolir la prostitució a Espanya. Les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Sant Cugat del Vallès van ser algunes de les que van donar suport a una iniciativa que sanciona els clients a la via pública i envia la notificació als seus domicilis. Ens preguntem si és suficient amb una penalització del qui compra els anomenats serveis sexuals o si estem davant d'una pràctica rebutjada i alhora tolerada amb valors que s'hi entrecreuen, com ara la llibertat d'una banda i la lluita contra l'explotació de la dona de l'altra. Abordem avui un tema complex que segur que no se'ns esgotarà pel que fa a les possibles conclusions que en puguem treure. I des d'avui fins al 30 de novembre, abans d'entrar en matèria cada dia amb el col·loqui, us oferim una breu agenda del que són les pel·lícules de l'endemà dins la 15a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Tenim el Rafa a punt per oferir-nos la primera agenda d'aquesta mostra, que és la de demà, el primer dia d'aquest certamen. Endavant.
Doncs sí, la primera pel·lícula que es projectarà es diu El senyor de la casa, serà a les 5 de la tarda, en la Filmoteca de Barcelona, presentada per Iván Gómez, professor d'Història del Cinema, i Esteve Riambau, director de la Filmoteca. També tindrem la pel·lícula Déu meu, però què?, que es projecta en diversos espais, a les 6 de la tarda al Caixa Fòrum de Lleida, presentat pel exrector de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes, i el mateix llargmetratge es projectarà a les 7 del vespre al Centre Moral i Instructiu de Barcelona, en aquest cas presentat per Jonathan Bacaicoa, llicenciat en Ciències Religioses, Humanitats i professor de Religió. També tindrem la pel·lícula La Tortuga Vermella, que es projectarà, atenció, a 4 centres diferents. A les 6 hores, a l'Auditori Blanquerna de Barcelona, i estarà presentada per Andreu Ibars, director general de la Fundació Blanquerna. També es podrà veure al Centre Catòlic de Blanes, a les 7 hores, en aquest cas presentada per Enric Roura, que és rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes. Un altre lloc on es podrà visualitzar serà l'Ateneu Popular Cosmo Caixa, de la localitat de Salt. La projecció serà a les 20 del vespre i presentada per Salma Abdesamei, coordinadora de projectes de l'associació Azahara. I finalment, la mateixa pel·lícula es podrà veure a 9:45 de la nit a l'espai ETC Cine Club de Vic, presentada per Enric Xicoy, periodista i professor de Blanquerna, i Jordi Vilarrodà, periodista i cap de cultura del diari Nou Nou. I finalment tindrem en el dia de l'estrena de la mostra el film Mi querida cofradia al cinema Verdi Park de Barcelona. Serà a 6:45 de la tarda i estarà presentada per la professora d'Humanitats de Blanquerna, Ana Eva Jarabo. Podeu consultar més informació a la web cinemaespiritual.cat.
Gràcies, Rafa. I ara sí, presentem els qui formen avui el col·loqui sobre la prostitució. Des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat, com sempre en directe, ens acompanyen l'advocada experta en lideratge femení, Olga Ortiz. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. També saludem Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada mediadora. Bona tarda.
Bona tarda.
D'altra banda, tenim amb nosaltres Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I finalment saludem Carles Armengol, pedagog, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
Bé, la pregunta col·loquial que em surt d'entrada, què hem de fer amb el problema de la prostitució? Perdó, problema que és realment greu pel que fa a les anomalies que té, però davant del qual no hi ha una unanimitat social per afrontar-lo.
Jo el que tinc més clar que el, aviam, perdó. El que tinc clar que no s'ha de fer, o sigui, no sé molt bé què s'ha de fer, però el que tinc clar que no s'ha de fer és el que fem ara. Què és el que fem ara? Doncs ni legalitzem aquesta activitat, ni l'abolim i la perseguim, sinó que està en aquesta situació ambigua que genera, per mi és la pitjor de totes. Per què? Perquè sobre la lesió, la dignitat que pugui tenir aquesta activitat per part de les dones, que són qui majoritàriament ho practiquen, però també homes i sobretot joves, alerta també amb això, però a més de l'atac a la dignitat d'aquestes persones que suposa l'activitat, el no està regulada, el no està legalitzada, s'hi ajunta, doncs, més facilitats per l'explotació, menys seguretat de tot tipus, cap protecció per a la seva activitat. És a dir, que ajuntem tot el pitjor en aquesta realitat. I que per mi, us poseu molt bé dient una situació d'hipocresia i d'incoherència, és perquè la societat no ho vol afrontar. I llavors es manté en aquesta situació que per mi és la més perjudicial. És a dir, jo abans, o sigui, sense saber què és el millor, i ja, suposo que ja sortirem, però jo abans optaria o bé per legalitzar-ho o bé per prohibir-ho des d'un punt de vista social, després moralment o des de... Hi ha altres criteris, jutjar. Però d'entrada jo diria el que no podem fer és mantenir-ho com ho tenim ara.
Bé, fem una primera roda, si
sí.
Pot ser més breu.
No, estic molt d'acord, però...
Senyora Blanco.
Però jo els diria que el sexe va inherit al ser humà.
A la condició humana. Això és un principi fonamental. Tots som sexuats.
Això, sí. Llavors, el que passa és que s'ha domesticat, s'ha convertit en un consum, en tots els aspectes. I llavors, clar, arribat amb aquesta conclusió, arriba a haver com una normalitat, però llavors, degut a les entrades de persones d'altres llocs, ens trobem que sempre han existit, però ho veiem que hi ha una prostitució de molts caients, però no és femenina, també és masculina, eh? El que passa és que no és tan visionada. Els homes també es prostitueixen. Uh-huh. Llavors, el fet de prohibir-ho, doncs no ho sé. Jo primer el que preguntaria és a aquestes senyores que es fan associació de prostitutes, deuen estar bé fent això. Llavors, si es volen associar és que volen tenir com un ofici i volen tenir...
una professió.
Escolta'm, llavors aquí és que jo em perdo, eh? Uh-huh.
I a més, dintre de la societat i els sectors, diguem-ne, que es creuen que són progressistes o moderns, hi ha diferents visions, també. Hi ha els que diuen que si ho fan perquè volen, per què no legalitzar-les i constituir-les en una professió, si cal amb sindicats o el que sigui, i altres que no, que veuen més la part d'explotació o de tràfic de persones. Bé, però completem la primera roda. Olga Ortiz, si vol.
Jo crec que abans de parlar sobre la legalització, també hem de parlar de com arriben aquestes dones a exercir la prostitució en els clubs. Aquestes dones arriben en massa, arriben amb tres requisits. Una, són enganyades. Dos, venen de països d'origen on tenen la necessitat econòmica de venir aquí. I, per tant, una persona no neix volent aquest ofici, s'hi troba. Per tant, quan parles amb elles, o parles amb proxenetes, i avui feien un documental sobre Mabel Lozano, que ha fet un documental sobre el proxeneta, primer venen amb engany. El primer any estan sumises perquè necessiten pagar un deute. El segon any comença la violència, diuen ells, psicològica, perquè tinguin por a denunciar. I si aquesta no serveix, comença la violència física. Per tant, partint d'aquesta base, jo no sé amb quina llibertat aquestes dones exerceixen el seu ofici.
Ara, sempre és així? També hi ha dones que ho fan voluntàriament, fins i tot dones d'aquí, que ho fan aquí?
Hi ha uns estudis, però clar, fets així per sobre, que diuen que normalment ho fan per necessitat. Per tant, jo sobre la base d'una necessitat, més difícil legislar.
Sí, senyora Pons, de Gironella.
Bueno, jo potser, una mica amb el que ens deia el nostre company pedagog, no? Anem a mirar què és el que passa a Europa amb respecte a si es legalitza o no es legalitza. I tenim Alemanya, per exemple, que des de l'any 2002 ha convertit la prostitució en un gran negoci. El major bordel que hi ha a Alemanya, que es diu Pasha, té 1.000 clients diaris cada dia del món, eh? També Àustria i Suïssa permeten, legalitzen la prostitució, i des de l'U també la té Holanda.
Holanda, Amsterdam, per exemple.
Holanda, Amsterdam, sí. Però, per exemple, Bèlgica també la té, però no permet els prostíbuls. O sigui, regula d'alguna manera aquesta prostitució, però no permet els prostíbuls.
I a l'altre extrem tenim Suècia, per exemple, on
exacte,
està prohibida.
Exactament, tenim Suècia i tenim Irlanda. Irlanda també està prohibida la prostitució. Després, França va fer un gir. França, el 2016, la va prohibir. Què va passar? Què va passar? Estem en el territori Schengen. El que passa en un país afecta els altres. Què va passar? Alemanya es va convertir en el prostíbul d'Europa. Per què ho va fer França? Perquè França, a més, tenia una gran immigració. Quin tipus d'immigració estava entrant? Perquè això també ho hem de pensar. Què estem oferint a la gent que està entrant? Estem oferint possibilitats a màfies? Estem oferint, perquè, clar, a darrere de tot això apareixen les màfies, els abusos... Jo estic molt d'acord amb el que diu l'Olga, no? Com s'ha arribat aquí? S'ha arribat voluntàriament? Bueno, moltes vegades s'arriba perquè no es té més remei, molta gent se'ls enganya, se'ls porta aquí amb molts temes de... Bueno, després han de pagar
tindràs
les deutes...
Tindràs un futur millor. Una feina, t'oferim una feina...
Exacte. Comença així.
I després jo crec que hem d'obrir la part de la persona que ens deia la Mercè, parlem de la persona. Què els hi passa a les prostitutes? Quan tu parles de la persona, què els hi està passant a aquestes persones? Perquè clar, encara que, com tu deies, han vingut algunes voluntàriament, jo no dic que no hi hagi algú que sigui voluntàriament. Quin efecte col·lateral té això en la seva persona? Estem parlant d'efectes com a l'estrès prostraumàtic, per exemple, als Estats Units ha fet un estudi, va fer un estudi amb 123 prostitutes, que li va dir l'efecte a Vietnam. El 68% d'aquestes prostitutes tenien un estrès prostraumàtic, però aquest estrès prostraumàtic no venia perquè sí, sinó perquè moltes pateixen violència, pateixen abusos, han sigut violades, moltes venen d'abusos ja a la seva infantesa, tot això produeix aquest efecte tremendo. I després aquí també es parla del síndrome dissociativo. És a dir, que hi ha persones que viuen el seu cos com dos coses diferents. Una cosa és la seva vida particular i l'altra és aquest cos que utilitzen. És a dir, fan que la persona es converteixi, bueno, en algo...
En un objecte, podem
exactament,
dir, no? Un objecte de desig, de consum.
Sobre això que diu ella, sí. Vull enllaçar perquè els proxenetes tracten a les dones com a producte. Per tant, els està prohibit empatitzar i són només producte, que ells diuen que ha passat un any caduca. Perquè, clar, si fan fer jornades de 12 i 13 hores, i perquè diuen que així no pensen.
Però, si me permeteu, és que és com l'esclavisme.
Un esclau prefereix això que al final la mort. Mm-hmm. És que és tan coherent.
Però davant, jo precisament davant d'aquest panorama és quan jo plantejo, insisteixo des d'un punt de vista social, perquè hi ha molts factors a analitzar, des d'un punt de vista social, com lluitem contra aquesta situació d'esclavatge, no? Contra aquestes condicions que a més atenten... ja s'ha dit, no? La situació tan negativa en què situa aquestes dones des del punt de vista psicològic, físic, de salut, etc. Com lluitem d'una manera més eficaç? Ja dic, sí, l'intent, o sigui, la possibilitat de l'abolició és una possibilitat que es podria explorar. Però, insisteixo, davant d'això, també la possibilitat de la legalització, en el sentit que almenys hi hagi un possible control de tot això i que es pugui, pues, com a mínim, controlar aquestes condicions que estem dient d'esclavatge, etc. Per tant, jo també veig com una alternativa. Per mi, possiblement, la millor seria l'abolició, però aquí hem d'anar en compte de si podem, o si realment la societat està capacitada per fer això i està madura com per fer un pas així.
L'abolició és una cosa, la prohibició...
Jo insisteixo, la prohibició jo la lligo a l'abolició.
Sí, sí, perquè... l'objectiu de la prohibició seria abolir aquesta
exacte,
pràctica.
Exacte, perquè ara el que no pot ser és aquesta situació de que no està legalitzat però no està prohibit, en definitiva. I llavors estem en aquest terreny que, insisteixo, crec que és el caldo de cultiu perquè proliferin més els abusos. Uh-huh. Sobre un apunt sobre la qüestió de la llibertat, no? És a dir, si és una qüestió de llibertat de la dona. Aviam, aquí hi ha juristes a la taula, jo no en soc, però hi ha drets, hi ha drets que tu no hi pots renunciar. És a dir, que la societat te'ls ha de garantir. També podem dir, escolta, doncs, per què no pacto lliurement la meva jornada de treball amb l'empresa i faig 23 hores i mitja al dia, no? Si és un pacte lliure, ho faig lliurement, no? Però la societat ja sap que en moltes situacions es dona una desigualtat, fins i tot des d'un plantejament tan liberal com vulguem, no es dona una situació d'igualtat a l'hora del pacte i del contracte. Per tant, algú ha de garantir o ha d'ajudar, o ha de donar un marc per respectar el més feble i per respectar els seus drets, encara que aquesta persona sigui capaç de deixar-los trepitjar per situacions de necessitat, del que vulgueu, no?
Mm-hmm. Bueno, però de tota manera, jo crec que... Bueno, jo, des de l'algú, no cal que digui que estic en contra, no?, de la legalització, perquè jo crec que no ens aporta res de bo, no aporta res de bo. En realitat, estem legalitzant que una persona es degradi completament en favor, pues, de què? De què guanyem legalitzant?
Però la legalització no podria comportar, en la línia del que deia el senyor Armengol, diferenciar clarament les que ho fan voluntàriament i les que són explotades, que llavors la legalització podria comportar que fos només en uns termes concrets.
Però, de tota manera, és que la persona que està exercint aquesta prostitució, amb tots aquests estudis que s'han fet, la persona està patint exactament el mateix. Uh-huh. D'agradar una persona d'aquesta manera...
Encara que faci inicialment de forma voluntària,
exacte,
com diu
encara
vostè.
Que hi arribi de manera voluntària. Uh-huh. Jo crec que legalitzar això és... estem parlant d'altres coses, com jo que sé, com l'eutanàsia, etcètera, etcètera, i estem molta cura de veure, o sigui, la persona, no? La persona uh-huh. que hi ha darrere, si en podem disposar, jo crec que no en podem disposar.
Uh-huh. Nosaltres, aquí al nostre país, aquí a la frontera de França, a l'haver-ho negat, haver-ho anul·lat als francesos, escolta'm, sí, a la Jonquera...
Tu saps perfectament aquí, això.
A més, i al carrer, i a les carreteres, el millor client és el francès. Mm-hmm. Llavors, les lleis han de ser com molt socials. Jo crec... No tothom arriba a la prostitució de la mateixa manera. Mm-hmm. I, per exemple, jo els deia fa un moment en petit comitè als meus companys de que és una sort haver nascut en un lloc que tinguis família, que tinguis una mera educació, perquè hi ha persones que neixen ja en un cercle que ja les seves avis i els seus pares ja tenen un gueto i no surten d'allà. És que no poden. Mm-hmm. No tenen. Mm-hmm.
Olga Ortiz.
Jo crec que el tema de legislar és un tema que a vegades produeix una dualitat. Una, moralment tenen cobertura, seguretat social, contractes, declaració, és a dir... Però potser també això ens ajuda que moralment pensem, bueno, almenys està regulat. Moralment. les persones que no exercim o que no estem en aquest àmbit. Quan estàs en aquest àmbit, hi ha un estudi fet a Alemanya, en aquests 9.000 metres de local on s'exerceix, que ens diuen que aquestes dones estan més explotades que en els països on no està legalitzat. O sigui, resulta que les que tenen contractes diuen que estan en pitjors condicions perquè, com ara tenen contracte, hi ha més competència.
Bueno, és que és tremendo. Són, aquí a Alemanya, en aquest local, són 1.000 clients per dia i 120 prostitutes.
Bé, no hem parlat fins ara del client, que és un altre dels subjectes sotmesos a possibles sancions a l'hora de regular...
És que, aviam, jo, o sigui, evidentment, la meva simpatia se'n va cap a l'abolició, però a mi a vegades em fa respecte o fa por, si voleu, aquelles solucions que aparentment són tan magnífiques però que després estan plenes de forats, no? I per això la meva pregunta sempre seria: som capaços d'anar cap a una abolició? Perquè si el que fem és una mica el que passa a vegades amb la droga, que el fet de la seva prohibició està convertint en que no només tenim la droga, sinó que a més tenim les màfies i el negoci subterrani, i per tant d'aquí passem a les armes, perquè, és a dir, no és per fer alarmisme, és que és així. Quan una cosa funciona subterràniament, doncs afavoreix tota aquesta situació. Per tant, jo dic, si som capaços de l'abolició, perquè si som capaços jo m'hi apunto, per dir-ho així, però si no, a mi em fa por que acabem doncs això, encara marginalitzant molt més i situant encara més, sense cap mena de protecció, doncs, a les persones que són explotades per aquesta activitat.
Aquest estic d'acord, jo. Pot ser que les condicions de salubritat en les que visquin aquestes dones que s'han d'amagar perquè està abolit siguin pitjors, o potser fem, no sé, parcs temàtics com Alemanya, que la gent se'n va allà perquè tenen barra libre. Clar, és un tema...
Però, bueno, de tota manera, Alemanya no ha millorat condicions com la violència que estan patint aquestes dones, com els seus problemes psicològics que segueixen estant. Què estem cuidant quan legalitzem? Quin bé estem cuidant? O sigui, això és com... No sé quin camí hem d'agafar, però aquest no... Home. No sé què estem aportant a la societat si ho legalitzem.
Una sanció només per als clients?
Em sembla una gran idea.
Si entrem en l'abolició, hauríem de veure com s'aplica, i segurament aquesta és la millor via, evidentment. Però
jo crec que les lleis són molt permissives, en tots els aspectes. Mm-hmm. Perdoneu, això el que no pot ser és que arribin amb els Mossos d'Esquadra i resulta que cap dels dos estan al carrer. Hi ha persones que els han agafat 60 i 70 vegades. Escolta'm, això és que, a veure, apaguem, vamonos.
Sí, és com un món, món fosc que es tolera, diguéssim.
Vull dir,
no?
I ara mateix, doncs ara se'n parla i jo vull pensar que no és així, però igual és perquè convenen les eleccions.
Sí, precisament del que es parla hi ha les dues visions contradictòries que hem presentat al principi. D'una banda, aquestes alcaldesses que demanen lleis per abolir la prostitució, i d'altra banda, 350 dones, segons hem sabut, han signat un suport al sindicat de prostitutes, aquest sindicat que, segons va reconèixer una ministra del govern espanyol actual, li havien colat un gol legalitzant-lo, que finalment es va fer enrere la mesura.
De tota manera, aquest sindicat, no sé si esteu més assabentades, sembla que hi ha empreses del sector darrere, que no és una activitat, o sigui, no és pròpiament un moviment de les treballadores.
Jo és que vull donar dues dades de com funcionen els clubs. I això està més que dit. Els clubs, primera, van començar oferint, sexe. Ara mateix estan oferint oci per als joves, de manera que els hi porten alcohol a un preu baix, porten DJs de reconegut prestigi i ara es fan dir sala de festes. Amb la qual la clientela ha canviat, el jove entra allà i fins i tot a la publicitat s'ofereixen dones com a premi. Per tant, els joves veuen la gestió d'aquestes dones com una festa en una sala de festes. Llavors, tot això es camufla, a més, perquè molts d'aquests clubs o sala de festes promocionen coses de la ciutat, promocionen emissores de ràdio, amb el qual tenen un tracte privilegiat i, a més, ojo, les dones estan amenaçades de que si diuen alguna cosa, les lleis no els hi donaran cobertura, perquè moltes, els seus papers caduquen.
Esteu confirmant, esteu confirmant el que us dic jo. És que sí, és que va així, és que no hi ha
una
cap
part fosca o es cola de manera encoberta en altres tipus de negoci. Entren els clients a prendre una copa, no?
Aleshores, torno a la pregunta, som capaços de lluitar contra això? Perquè jo vull posar un exemple menys sagnant, perquè no hi ha tant la dignitat humana pel mig, però bé, que podria tenir un cert paral·lelisme, que és el consum del tabac, el consum de l'alcohol. Són dos activitats permeses, però molt regulades. Aleshores, i a més vull posar els dos exemples perquè en un crec que la societat se'n van sortint i amb l'altre no. Amb el tabac crec que s'ha millorat molt, amb l'alcohol no es millora, al contrari. I ho poso com a exemple perquè estaríem aquí. És a dir, quins avantatges tindria legalitzar-ho, em preguntàveu. Potser per les treballadores cap, però socialment cap. Alguns sí, és a dir, la protecció sanitària, la protecció social, tots aquests elements podrien ser-hi. I per la societat, alguns elements de regulació, de control, per exemple, els menors, com, ja dic, s'intenta amb l'alcohol i no ens en sortim, però, en canvi, amb el tabac sí que ens han aconseguit coses, no?
Però bueno, aquí hi ha una cosa...
O sigui, no.
Estàs faig parlant de consum de coses... I estem parlant de consum de persones.
Sí.
Difícil, no?
No, però estic totalment d'acord, ja he dit, faig un salt, però per intentar veure els mecanismes que la societat té per regular algunes coses que se li escapen. És molt més greu, el fet de la prostitució, és molt més greu, perquè hi ha persones en joc, no? Però amb l'alcohol i les drogues, o amb el tabac, hi ha la persona directa del consumidor.
La salut, també, no?
Clar, però el que s'ha fet amb això és prevenció.
Sí, també. No. D'acord.
Però potser el que diu el senyor Mangol sí que posa sobre la taula aspectes que tenen en comú el fet que són activitats, diguéssim, no desitjades, però tolerades o permeses d'alguna manera, o que socialment en algun sector s'accepten.
Jo soc molt crítica amb els nostres parlamentaris, perquè el que els... No sé, sembla que això no existeixi. O sigui, la dona... És que som és que és veritat, som tan pesades... És que són molt pesades, eh? Sí. És la veritat. Sempre parlem... No, doncs és així. És que és així, i això s'ha de legislar.
S'han d'afrontar les coses.
S'han d'afrontar i hi ha d'haver una gran reforma en tots els aspectes, eh?
Voluntat política.
Sí, sí. No es pot ignorar. Ignorar el tema.
I ja, o sigui, que en quant a part de l'Ignasi que condueix el programa sóc l'únic representant masculí,
sí, senyor.
Però no, vull insistir, no, perquè a més ara estem en una situació d'especial vulnerabilitat, vull insistir en els nois, i quan dic nois em refereixo a sexe masculí, però sobretot joves. Nanos molt joves. Aquí hi ha també un
aspecte educatiu, no?
No, ara, em refereixo a la mateixa prostitució, és a dir, l'activitat, o sigui, la prostitució de joves també és important i també és alarmant. I, a més, ja estem en un moment en què la presència, per exemple, dels menors no acompanyats, etc., fa que siguin col·lectius susceptibles de caure en aquestes xarxes i en aquestes màfies.
Perquè és un diner fàcil. Mm-hmm. Arriben per un diner fàcil.
Sí, sí.
Però jo vull recordar que hi ha senyors meravellosos, eh?
Mm-hmm. Sí. Tant, sí. Bé, avui, molt interessant el que estem tractant avui sobre la prostitució, amb l'advocada experta en lideratge femení, Olga Ortiz, amb l'advocada mediadora Maria Eugènia Pons de Gironella, amb el pedagog Carles Armengol i també amb l'empresària del sector sanitari Mercè Blanco. Passen 3 minuts ja de 6:45, és molt tard, fem una breu pausa, anem a la notícia curiosa i afrontem amb una última roda la recta final, perquè es vagin preparant si volen alguna conclusió o algun argument.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe la Chris Experience 2, l'Eucaristia del Canòlic Music Festival, el festival de música cristiana de les nostres terres. Aquest any, amb l'ambientació musical de David Prades Project, que dotarà l'Eucaristia de les peces musicals més icòniques de la música cristiana actual. Serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador de l'actualitat, avui parlant de la prostitució. Anem, per fer una miqueta de respiració i de parèntesi, a la notícia curiosa que ja ens té a punt la Ruth Carballidor i que també té a veure amb la presència d'aquest tema en el cinema. Oi, Ruth? Endavant.
Si féssim un repàs de pel·lícules amb escenes masclistes, la llista seria llarga. Des de Gris fins a Dirty Dancing, passant per La Sirenita. Totes et fan pensar en si és així com un home i una dona s'han de relacionar. Però potser, i tornant al tema d'avui, el film que quedaria en primera posició és el que narra la història entre la Vivian i l'atractiu milionari Edward. Avui, a la notícia curiosa, tenim com a protagonista dues grans estrelles de Hollywood, Julia Roberts i Richard Gere, que presentaven cap als anys 90 la comèdia romàntica Pretty Woman. Segur que la majoria dels oients recorden la sinopsi del film. Una jove i preciosa prostituta amb problemes econòmics coneix un atractiu milionari i va sorgir l'amor. L'Edward la convida a restaurants elegants i a una cursa de cavalls com les que es fan a Ascot. Però vestida com va, amb faldilla curta, amb botes fins a mitja cuixa i tancada amb un imperdible, no queda bé. Així que per arreglar-ho, la porta a una boutique caríssima i per art de màgia ja s'ha convertit en una senyoreta, sense oblidar l'encantador treballador de l'hotel que li explica com utilitzar les forquilles a la taula. Al final del film, el príncep blau rescata la princesa del seu castell, tot plegat d'una moralitat sexista i classista que en el seu moment l'actriu Daryl Hannah ja va descartar perquè la considerava denigrant per al sexe femení.
Gràcies, Ruth. Doncs la Ruth ens ha presentat un altre aspecte de la prostitució, com és el masclisme.
No, és com una societat de... Oh, mira que fàcil.
Sí.
Mira, ves, només hi ha que ser guapa, jove, i ja està, i tens la vida solucionada. Això és el no esforç.
Parlàvem abans, aprofitant la pausa, d'una realitat com és la hipersexualització del cos.
Sí.
Deia vostè, senyora Pons, que això no és que sigui directament la prostitució, perquè de vegades el tema d'allò que diuen l'amor lliure o el sexe lliure no necessàriament és consumir prostitució, però sí que pot facilitar. Hi ha com vasos comunicants amb això, no? Mm-hmm. Si s'ofereix, com deia abans Olga Ortiz, doncs això, anar al llit amb la dona més guapa com a premi, i
exacte,
després, doncs exacte, a partir d'aquí, per què no?
El convertir... O sigui, ja no l'amor lliure o la promiscuïtat entre joves, sinó això, el pagament pel sexe, o sigui, el anar de prostitutes com una activitat d'oci dels joves, o d'alguna manera incorporada a determinats hàbits d'oci dels joves, i de joves molt joves, jo ho trobo especialment greu, no? I aquí forma part d'aquesta, diguem-ne, hipersexualització, d'aquesta banalització del sexe en la que ens trobem, no? Però està arribant potser unes cotes realment preocupants.
No hem dit fins ara la pregunta del dia. Saben els oients que ens segueixen cada dia que la tenen a radioestel.cat. Preguntem quina creieu que és la millor solució per al problema de la prostitució. Teniu tres opcions diferents. La primera, legalitzar-la i oferir tots els drets laborals a les qui decideixen exercir-la. La segona, deixar dignitat, ignorar les lleis vigents i perseguir-la amb totes les conseqüències, o una tercera, protegir les persones que l'exerceixen, però ser més dur amb els clients i amb els proxenetes. Són tres opcions que ja us avancem que per la votació fins ara dels oients estan bastant equilibrades en les respostes. Un 38% per la tercera és la que guanya de moment. Us recordem, amics oients, que teniu temps fins demà al matí per votar. Animeu-vos a fer-ho, si voleu, ara o durant les properes hores.
Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que ens ho preguntaves al principi,
sí?
Que és penalitzar qui compra el servei sexual. sexuals, és a dir, el consumidor d'aquests serveis sexuals. El tema de penalitzar en aquest país és un tant perillós. Com penalitzem? Amb multes econòmiques, perquè llavors hi ha gent que pot pagar aquestes multes i pot seguir consumint sexe. Penalitzem amb penes de presó? Hi ha penes de presó mínimes que són substituïbles per multes. És a dir, el client que compra serveis d'una dona a canvi de sexe ha de tenir el coneixement que aquella dona no ho fa feliç de la vida.
Bueno, això és realment difícil.
Per tant, si la persona que està comprant aquests serveis normalitza l'explotació d'un cos femení, llavors és que aquella persona no es dona compte, però està col·laborant de manera necessària i és còmplice d'aquesta explotació. Mm-hmm. Per tant, és això potser que s'ha de penalitzar.
I tant. Ens queden segons, però...
Jo crec una cosa molt breu pels oients, perquè han de votar i han de saber quines dades estem parlant. Estem parlant